Ja sabeu que tenim un col·laborador habitual, que és en Pere Vall, a la tertúlia. Gaudim moltíssim del seu sentit de l'humor finet, i de tant en tant faridor. Però hi ha molts germans Vall, i un és el Toni, que acaba de presentar aquest bocatxo on passava tot. La història d'aquell local, podem dir... Sempre hi ha hagut molta discussió de què era exactament el bocatxo. Era un club social a l'anglesa, per entendre's? Hola, Toni.
Hola, com estem?
Benvingut, bona nit.
Bona nit.
Era un club social a l'anglesa? Era una sauna...
Una sauna?
Avant la letra?
No m'ho havien dit mai, això. No m'ho havien preguntat mai si era una sauna bocatxo. Però, bueno, potser tenia alguna cosa, perquè allà... Algunes nits de passió segur que hi va haver-hi, però...
Es feien contactes, com a mínim, seguríssim.
Contactes de tot tipus, això estic convençut. Bocatxo era un lloc especial, era un lloc sorgit de la imaginació d'un personatge tan especial i tan curiós com l'Oriol Regàs, que va imaginar un lloc que no hi era, una cosa que a Barcelona, a Catalunya, a Espanya no existia, que era un lloc en el qual s'hi trobava gent. Hi havia gent i la gent parlava... La gent bevia, la gent fumava, la gent ballava, la gent lligava.
La gent anava a mirar i deixar-se veure, també.
A mirar i a deixar-se veure.
Clar.
Hi havia gent que anava a veure si trobava algú conegut, algú famós. I sobretot la gent hi anava, els habituals de Bocatxo, hi anaven a afinar la creativitat, no? A deixar que la nit i la gent que es trobaven... i les converses que tenien, i l'alcohol que ingerien, i les cançons que ballaven, els fessin, diguéssim, els estimulessin les neurones i la creativitat.
O sigui, feia una funció similar a aquell carrer de Roma que Fellini va rodar, va utilitzar la Dolce Vita.
Una cosa així.
Que és on anava tothom també a passejar-se i...
Sí.
I estar allà on les coses passen, no?
En efecte, allà on les coses passen i... ells contribuïa que passessin, no? No podien estar-se, estaven en un moment, com tu saps, de canvi, no? Esperaven que passés alguna cosa especial, no? A finals dels anys 60, principis dels 70, i en un país en unes determinades condicions polítiques, econòmiques, socials, i amb ganes de canviar-ho, i amb ganes d'explicar coses i de possibilitar... que tot canviés.
Però no molts polítics, eh? Més aviat la cosa anava de gent del món de la creació, diguem-ho
així.
Sí,
arquitectes,
no?
Cineastes, actors, músics, cantants, fotògrafs, editors, models, dissenyadors...
Hosti, ho has dit de carrerón, tio! És fantàstic,
ho tinc après,
això, no?
M'ho porto après.
A veure, això era el carrer Muntaner damunt del que ara és la Ronda del Mig, per entendre's.
General Mitre, pujant a l'esquerra.
Pujant a l'esquerra, on hi ha un hotel ara horrible, hi havia allà. Jo vaig arribar al Bocatxo alguna vegada.
Això et volia preguntar-ho.
Per què? Ah, per curiositat.
Clar.
No, sí, vaig arribar a anar, però... Ja, diguem, jo diria que era l'època, la recta final, ja no era l'època de l'efervescència absoluta.
Ell, no? Oriol Regàs, es va vendre a Bocatxo l'any 81, va obrir l'any 67 i va tancar l'any 85, però l'any 81 Regàs s'ho va vendre, per cansar una mica, diguéssim, volent fer altres coses, i de l'any 81 fins que va tancar el 85 va ser una època no especialment brillant, no? En el qual de certa decadència fins i tot, gent diferent que hi anava, altres maneres de fer i de portar el negoci de la nit, no? I llavors, bé, potser molta gent que ara em diu, estic veient, doncs, no sé, rebo mails, converses, Twitter, no? Que és aquest estrany espai de tothom diu la seva, doncs molta gent em diu, però si el Bocatxo era un lloc tortuós i tenebrós i en els quals hi havia gent estranya i que
home,
no
també devia haver odis i revenges,
sí,
i enveges,
exacte. Però són gent que es refereixen a aquesta última part.
Clar,
aquests últims anys en els quals no era el que havia sigut.
Home, a més les moquetes, jo recordo que ja les moquetes ja no feien l'olor divina, per entendre'ns, ja estava una miqueta tot
desgastadet.
Saps aquella època que tots els cines eren de moqueta, sí, i al cap dels anys allò regalimava
tots els sucs possibles.
Tots els sucs possibles, per entendre'ns. Mira, ara quan he estat fullejant i llegint, de fet, és d'aquells llibres que és difícil que te'l llegeixis del començament al final.
Vas
trobant llocs, per entendre's,
clar,
no?
Perquè cada capítol és un personatge.
Clar.
I llavors doncs, hi ha alguns que d'entrada potser et crida més l'atenció, no? O que tenen més interès per la persona que està llegint.
El teu preferit quin és?
Ui!
El teu preferit quin és?
El meu preferit són molts, no?
Però el teu preferit quin és?
Bueno, hi ha un capítol que és el del Salvador Clotas, que és un polític del PSC, del PSOE, que va ser molt, molt important en terreny de cultura i tal, que era un bocatxà de pro i estava a tots els jurats de tots els premis literaris dels anys 60 i 70, va conèixer tots els membres del BOOM, i avui en dia és un senyor amb un sentit de l'humor i amb uns records extraordinaris. I el seu capítol m'encanta. No és dels que tenen més nom, diguéssim, però m'encanta. El de la Mònica Randall, per exemple, és fantàstic perquè m'explica un assassinat.
L'Aurora Julià.
Aurora Julià, exacte. per l'eternitat, Mònica Randall.
T'anava a dir que aquest llibre... Acabes de cop i volta de tenir una sensació estranya o curiosa. De la mateixa manera que quan Terence Moix va fer el dia que va morir Marilyn, va sentenciar el final d'una època i va obrir la porta a una època nova, de cop i volta aquest llibre identifica un moment d'una creativitat i llibertat extraordinàries com no s'ha viscut mai a les Rambles, que potser es va acabar amb Ocaña, també, tota aquesta època.
Bé,
el dia que va morir Ocaña, no?, per entendre'ns. Jo tinc la sensació... I veies els fotogrames d'aquella època i el compares amb altres revistes i tenia un valor...
Clar.
Testimonial i creatiu, la mateixa revista.
És bestial. Bé, a més, té sentit que diguis fotogrames, perquè de fotogrames hi havia la secció Oído en Bocaccio.
Oído en Bocaccio,
que feia Enrique Vilamates.
Era el Twitter antic.
Molt bé. molt ben dit, això no ho havia pensat. És on Vilamates, als 20 anys, se'n va a Bocaccio perquè l'Elisenda Nadal li demana a fer aquesta secció, que hi ha Oído en Bocaccio, rumors, notícies, gossip divers, no? I va triomfar la secció i allà s'hi donaven cita tot tipus de tendències, no? De tendències, de coses, d'obertura. L'Elisenda, precisament, hi ha una frase que diu que està bé, que és que entrar a Bocaccio era com entrar a Europa. Perquè Espanya estava sotmesa a una grisor existencial.
No, a més, era l'època aquella de la baralla, sí, fictícia o no, entre el cine mesetario i l'escola de Barcelona, no?
Sí, l'escola de Barcelona, molta presència a Bocaccio, també, sí, per cert, no? Bé, tot és un conglomerat d'idees que xocaven, es fusionaven, sortien cap aquí, cap allà, o sigui, era un xoc d'interessos, i un xoc en el sentit més positiu de la paraula, no? De xoc i fusió d'interessos que passaven allà dins.
Una cosa que li vaig dir a l'Elisenda Nadal... A l'Isona Passola, sí, no fa gaire, és... Hauríeu de donar-li un gaudí d'honor al Jaume Figueres i l'Elisenda Nadal junts, que estaria molt bé, perquè identificaríem dues figures determinants, o a les muses de l'Escola de Barcelona, sí, és a dir, la Gimpera, la Romi, la Serena Bergano i la Mònica Randall també va fer alguna cosa, la Lucía Bosé, no sé, sí, si voldria, i la Núria Espert, que alguna cosa va fer també.
I tant, amb Nunes.
Clar, fer-les pujar totes juntes damunt de l'escenari, de cop i volta, és que tots ells són morts, sí, i elles estan fantàstiques.
Directors de l'Escola de Barcelona queda un o...
Pere Portabella.
Sí, exacte.
Sí. Ostres, es podria fer una obra de teatre. Es podria fer una obra de teatre ambientada a Bocaccio.
Sí, bueno, i explicaríem unes quantes coses divertides.
Clar, perquè és que en el fons, fixa't que aquests viatges extraordinaris que muntaven des de Bocaccio, que flataven un avió i se n'anaven a Nova York, no me'n recordo exactament.
A Nova York, a Londres, a Amsterdam, a Roma, a Bangkok, a Mèxic, a Eivissa...
Allò era una partús, que deien els francesos. Sí. Jo crec que anaven tots devien haver follat amb tots.
Sí.
Aprofitant aquests viatges.
Em diu la Georgina Regàs i l'Anna Maio en el llibre, que eren les mans dreta i esquerra, respectivament, de l'Oriol Regàs, que hi havia a Bocaccio un mapa de connexions amoroses. Això existia.
Això a Catalunya Ràdio també es va fer
una
vegada.
I es pot veure aquest mapa?
No, jo no sé on para, però parlo dels orígens.
I tu hi ets en el mapa aquest?
No, perquè jo sempre he sigut una persona molt modesta i molt, i molt poc exhibicionista.
Doncs a Bocaccio hi havia un mapa d'aquests, de tots amb tots. Tots amb tots. Hi havia un merder allà impressionant.
De moment, gràcies a Columna, tenim aquest llibre que hi ha en aquest moment. Ja, tu dius que era un temple.
Un temple, sí. Per molta gent era un temple.
Això és el missal.
És el missal.
És el missal, sí. I per tant, jo em passejaria davant d'on hi havia Bocaccio, com els capellans aquells que van llegint el breviari.
Sí, sí.
Breviari, Mònica Randall, assassinat a Boccaccio, ora pro nobis, sí, sí. Etcètera,
assassinat a Boccaccio, ella va, sí, va testimoniar un assassinat a Boccaccio, és bestial, això.
Toni, felicitats.
Moltes gràcies.
Felicitats per haver aconseguit també la col·laboració del Pere Gimferrer en el pròleg.
Fantàstic, pròleg.
Felicitats a Columna per haver-se atrevit a posar-ho en escena amb aquelles fotos. I mira, m'encanta el paper.
Estic molt content, ha quedat molt maco, la veritat.
M'encanta l'olor.
L'olor, sí, sí.
L'olor d'aquest llibre m'encanta.
És que els llibres s'han d'olorar, s'han d'olorar els llibres.
Sí, sí.
Crec que sí.
Jo crec que sí. Per tant, ho té tot, no? Te'l mires, el toques, no diré que el xucles, l'olores i no, no? Vull dir, és un llibre que...
Et refregues amb ell.
Te refregues amb ell, sí, sí. Toni, felicitats, de veritat, pel teu llibre.
Molt bé.
I vinga, endavant.
Moltes gràcies, fins aviat.